Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Mar Obert, de l'escriptor britànic Benjamin Myers.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Caminant junts per la lluna, de Pep Puig.
En l'apartat de no ficció, el llibre L'imperi del dolor, del periodista i escriptor nord-americà Patrick Radden Keefe.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem del Rei Granota, de Ramon Besora, una faula il·lustrada i musical que inclou partitura per tocar i codi QR per descarregar la música.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula clàssica Els Set Samurais, del director japonès Akira Kurosawa.
En l'apartat de música, avui parlarem de Totes les flors, el nou treball discogràfic del solsoní Roger Mas.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'escriptor lleidatà Jaume Albert Oller.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Mar Obert, de l'escriptor britànic nascut a Durham l'any 1976, Benjamin Myers. Malgrat la seva curta edat, en Robert Appleyard sap què li oferirà el futur. Com tots els homes de la seva família, aviat enfilarà cada dia el camí que du al fosc túnel d'una mina. La perspectiva de passar-hi la vida tancat, però, l'angoixa. El jove, fascinat per la natura, anhela la immensitat del mar. Així doncs, poc després de la Segona Guerra Mundial, emprèn un viatge a peu per explorar el país, en el transcurs del qual coneix la Dulcie Piper, una extravagant dona de mitjana edat que viu sola en una caseta vora el mar, en un poble pesquer. La dona el convida a sopar després d'una breu conversa i la sobretaula esdevé una llarga estada que descobrirà en Robert una vida completament nova, plena de plats suculents, banys al mar, migdiades al sol i poesia, arran de la qual la seva visió del món, fortament influïda pels pares, canviarà per sempre. Mar Obert és una novel·la bella i colpidora sobre el poder de la literatura, l'amistat i les segones oportunitats que es presenten a la vida. Ha estat editada per Quaderns Crema i la podeu comprar per 18 euros o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la Caminant junts per la lluna, de Pep Puig. Una catàstrofe. Un cop més, l'agost ha passat volant. És l'hora violeta. A la platja d'Altafulla, quatre amics aprofiten per fer l'últim bany de l'estiu. Al cel s'hi mou un gran núvol de tempesta. Un fil de lluna apareix i desapareix a cada moment. El Pitus, que sempre va a la seva, s'ha tret el banyador i s'ha posat de cap per avall. El Marcel, el narrador d'aquesta història, només vol que arribi la nit per trobar-se d'amagat amb la Guida, l'enigmàtica germana de l'Enzo. El Júnior, que no ha fet l'estirada ni sembla que vulgui fer-la, gaudeix de les onades com quan tenia 10 anys. L'únic que no es banya és l'Enzo. Per alguna raó que desconeixem, s'ha quedat assegut a la vora, jugant amb una pedra a la mà. El Marcel el mira un moment i l'Enzo li torna la mirada. De tant en tant, un llampec il·lumina el capvespre. Uns instants més i l'estiu ja s'haurà acabat. Potser és el moment, doncs, de tornar al principi i donar una mica més de temps a aquest grup de nois abans no es facin grans del tot. Caminant junts per la lluna està editat per l'Altra Tribu i el podeu comprar per 14,90 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
De llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre L'imperi del dolor, la història secreta de la dinastia Sackler, del periodista i escriptor nord-americà nascut l'any 1976, Patrick Radden Keefe. La família Sackler és una de les més riques del món i és coneguda per haver fet donacions molt generoses a entitats i institucions de l'àmbit de les arts i les ciències. També és la responsable de produir i promocionar l'oxicontin, un opiaci venut com analgèsic que ha provocat milers de morts i milions d'addictes als Estats Units. Patrick Radden Keefe retrata de forma implacable les tres generacions de la dinastia farmacèutica, que ha causat una de les crisis sanitàries més devastadores dels últims anys, i en responsabilitza també tot l'entramat d'advocats, funcionaris, metges i polítics que han ajudat a perpetuar-la. L'imperi del dolor és una obra mestra que revela amb rigor i precisió la cara més fosca de l'ambició humana i consagra el seu autor com un dels millors investigadors de la nostra època. L'imperi del dolor és un llibre editat per Edicions del Periscopi i el podeu comprar per 23,90 o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre El rei Granota, de Ramon Besora, adreçat a infants de fins a 7 anys. Quan el rei va prohibir que cap gat mai més podria caçar ni un sol ratolí, ja n'hi ha prou, el gat va dir. Això no es pot consentir. Haurem d'esperar el moment per fer al rei un escarment. El rei Granota és un conte musical coral d'un monarca que vol acaparar tots els ratolins i els gats que els escarmenten. A banda de les il·lustracions d'Ignasi Blanc, la publicació inclou un codi QR amb el qual els lectors poden descarregar la música amb veu de Jordi Jubany i baix elèctric de Jaume Martínez. Ramon Besora és mestre, editor i escriptor. Després de col·laborar activament en la formació de mestres i de 22 anys exercint com a tal, es va dedicar al món editorial. És autor d'una bona colla de llibres infantils i molts dels seus poemes han estat musicats i cantats per infants en diferents indrets de Catalunya. El rei Granota està editat per Edicions de 1984 i el podeu comprar per 16 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar un clàssic, la pel·lícula Els set samurais, creada pel guionista i director de cinema japonès Akira Kurosawa. Va ser estrenada l'any 1954 i s'ha convertit en una de les pel·lícules més influents de tots els temps. La història se situa l'any 1587 durant el període Sengoku al Japó. Un poblet de camperols pateix periòdicament els atacs d'un grup de 40 bandits que els roben les collites. Farts i desesperats pels assetjaments, decideixen buscar una solució. El patriarca del poble, l'ancià més venerat, els hi proposa de contractar 4 samurais perquè els protegeixin. La recerca és difícil, ja que només poden pagar amb menjar i allotjament, però aconsegueixen trobar-ne un, anomenat Kanbei, que decideix ajudar-los. Finalment, Kanbei reuneix un grup de 7 samurais, que defensarà el poble més per valentia i ètica que per l'arròs que se'ls ofereix a canvi.
¿Dónde están Rikichi y Yohei?
Siguen intentando encontrar samuráis.
¿Y van a contratar a alguno?
Así es. A 7.
¿A 7?
7. Pero tú dijiste 4, de modo que me opuse.
Lo cierto es que yo pensaba que serían precisos 10. Pero si os lo hubiera dicho, seguro que habríais contratado a 15. Sí, estoy seguro.
Els set samurais és, segurament, la pel·lícula més emblemàtica d'Akira Kurosawa i cal veure almenys una vegada a la vida. És considerada una obra mestra i és motiu de constants referències i remakes, com per exemple Els set magnífics. A més, va rebre 2 nominacions als Premis Oscar l'any 1957 a la millor direcció artística i al millor vestuari i va guanyar el Lleó de Plata al Festival de Venècia. Podeu trobar Els set samurais a la Biblioteca Municipal i a la plataforma gratuïta eBiblio.cat, els serveis digitals de les biblioteques públiques de Catalunya.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del nou disc de Roger Mas, Totes les flors. Després de 25 anys de carrera i 10 discos, Roger Mas publica Totes les flors, un treball lluminós diferent, amb 10 cançons noves. L'11è àlbum arriba en un moment de màxima creativitat en què l'artista ja té embastats els dos propers projectes. Totes les flors arrenca amb dues peces que lliguen el fil del Roger Mas de sempre per continuar amb cançons que ens dibuixen un somriure, com el single Amb la polla i l'ou. A l'equador del disc, tot s'atura un instant per celebrar un blues amb un immens Kiko Pi de la Serra a la guitarra. Després d'aquesta col·laboració especial, les cançons enfilen cap al final del disc, on ens espera una última sorpresa, Sota el Pau Ferro, on la poesia i la música es fonen per tancar l'11è viatge del de Solsona. El primer single del disc és una rumba cubana dedicada a Carme Ruscalleda. L'any 2012, la xef va incloure a la carta del seu restaurant un plat anomenat Roger Mas, que visualment era una reproducció del CD Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 4 anys més tard, el 2016, es van tornar a trobar en una conversa propiciada per la revista Enderrock i d'aquí va sortir aquesta cançó homenatge a Ruscalleda. Totes les flors, un disc de Roger Mas que ens aboca dolçament al vertigen de les emocions més explosives.
De Sant Pol cap al cel i del mar a Sant Pau. Del pregon de la frau i de l'or de la mel. El que és vell es fa nou i es dispara precís. Amb la polla i amb l'ou.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou.
Amb la polla i amb l'ou.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou.
Amb la polla i amb l'ou.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou.
Amb la polla i amb l'ou.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou.
Amb la polla i l'ou, 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 amb la polla i l'ou. Amb la polla i l'ou, 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 amb la polla i l'ou.
Va de llibres.
Bé, doncs avui en el programa del Va de Llibres, a la secció de l'entrevista, ens acompanya el Jaume Albert Oller, que és un escriptor lleidatà que ha publicat recentment dues novel·les, Xiula l'amor i Els llops sempre tornen, i que l'hem convidat doncs, per a parlar-ne. Hola Jaume Albert i benvingut al programa Va de Llibres i gràcies per estar-hi.
Gràcies i bon dia a tothom.
Bé, doncs el Jaume Albert, com dèiem, és un escriptor lleidatà. La seva vida professional no ha girat entorn de l'escriptura, sinó que ha estat en un altre sector. I a mi m'agradaria saber, Jaume Albert, doncs, d'on surt aquesta necessitat d'escriure, de publicar, i com ha estat el procés. Recordem que les dues novel·les han estat publicades per Pagès Editors.
Bueno, vull dir, el fet d'arribar al punt d'escriure es dona per la, diguem, bueno, primer, evidentment, per l'afició que tenia a llegir molt, no? De tal manera que quan te llances a escriure, doncs jo crec que has de tenir una bona base, no? I és el que t'impulsa. En el meu cas va ser a partir d'un petit concurs de relats curts de la Vall Fosca, que em vaig atrevir a presentar un relat. No vaig guanyar, però bueno, em vaig llegir un trosset i vaig dir, bueno, potser tampoc ho fas tan malament i potser que facis alguna cosa més. A partir d'aquí vaig fer relats curts, 2, 4, 8, 15 pàgines, i el fet de que em premiessin al festival del Bifassang de l'Espluga de Francolí, que és de novel·la negra, però que són relats d'unes 15 pàgines, doncs, com que me'ls van premiar, doncs, em va animar a dir, bueno, doncs, potser podríem intentar fer una novel·la. I a partir d'aquí doncs vaig crear la primera, que és Els llops sempre tornen, i després, ara, aquest any, per Sant Jordi, va sortir publicada la segona de Xiula la mort. Però aquest és el camí, eh? Jo abans no havia escrit absolutament res. Llegir, sí. Comprar llibres, molts.
També.
Però,
quins són els teus escriptors de referència, Jaume Albert? O quins són amb aquells que t'admiralles o que t'agraden especialment?
Home, mira, per exemple, el Jaume Cabré, Jo confesso, per exemple, per mi és una obra, diguem, que és molt important. No? Després han pogut vindre altres, vull dir, amb altres característiques, però per mi és una obra, diguem, capdalt, no? També Les veus del Pànamo, vull dir, però bàsicament jo confesso, diria que és una obra que és allò. Amb novel·la de distracció, de novel·la negra, per exemple, el Jordi Sierra m'agrada molt, És una lectura molt fàcil, no? I després, vull dir, bueno, amb castellà, per exemple, la Modena Grandes també m'agrada molt, com escriu, sobretot els episodis de la Guerra Civil, no? Bueno, són autors que d'això, no? Vull dir que, ja dic, la temàtica de novel·la negra, espionatge, John le Carré, tot això m'agrada, i per això les meves novel·les sempre tenen alguna mica de component i que negregen una mica, no? Perquè m'hi tira una mica que hi hagi algun misteri, alguna cosa per descobrir, no?
Doncs endinsem-nos, si et sembla bé, Jaume Albert, en aquestes dues novel·les que has publicat amb 2 anys de marge, o sigui que totes dues les podem considerar recent, atès que la primera va ser l'agost del 2019 i com que el 2020 doncs, és un any que a tots no ens conté massa, i aquest de Xiula la mort, que ha estat aquest març del 2021. Hi ha com dos punts en comú entre les novel·les, penso jo. Això que deies de que negregen i que hi ha aquest misteri, però també aquesta ambientació històrica, una a la Guerra Civil, l'altra a la Segona Guerra Mundial, i també aquesta ambientació al Pirineu. Explica'ns una mica, si et sembla, comencem amb aquests, els llops sempre tornen. Si prefessem la pregunta típica de què va la novel·la, què ens diries? Què diries als oients?
Bé, la novel·la dels llops sempre torna, parteix d'un fet real, que és la caiguda d'un avió a Enviny, prop de Sort, l'any 44, al març del 44, i això va ser una troballa que vaig fer a partir d'un llibre que havia publicat precisament un senyor de Balaguer, Josep Pla, que havia investigat sobre el tema dels avions caiguts al Pirineu, i aquest tema em va cridar l'atenció. A partir d'aquí, i partint d'aquests fets reals, d'aquest misteri, d'aquest avió, que encara no se sap ni d'on venia ni on anava, vaig crear una ficció que em permet parlar de la repressió franquista del Pirineu i com aquests successos, diguem, que es produeixen, afecten a la vida d'un nen i una família de pastors, i em permet explicar una mica aquesta, diguem, aquesta postguerra civil al Pirineu, que bueno, ja estem parlant dels anys 40 i pico, pues, vull dir, va ser molt dura, no? Hi havia personatges bastant foscos voltant per aquí dalt i realment, bueno, vull dir, és una mica un tribut al treball de la gent i de persones que de vegades, bueno, vull dir, aquí el caràcter aquest de muntanya, pues, moltes vegades no diuen res, no? Però el silenci es diuen moltes coses, sí. Moltes vegades, no? I són gent que s'han tingut d'espavilar i lluitar en unes circumstàncies. Aleshores, la novel·la, pues, una mica, ja dic, un viatge pel Pirineu a partir d'aquest fet real, que em va permetre fer una història, pues, en què hi surt espionatge, hi surt intriga, acció i també una història d'amor, no? Vull dir que i com un personatge més gran, un típic padrí d'aquests concos, no? Primer es nega a explicar-li al seu renebot una història, no? Vull dir, perquè l'altre vol escriure una novel·la i al final cedeix i li explica una mica la seva vida, no? I a l'altre potser més preferit que no li expliqués, perquè a partir de llavors es converteix en el guardià d'aquests secrets de la família, que ell ell durant tant temps ha amagat. És una novel·la molt, molt ràpida de llegir, molt dinàmica. Els capítols estan estructurats com si fossin escenes de cine, vull dir que l'encapçalament de cada capítol tu saps perfectament on vas, si hi ha salts en el temps, endavant o enrere. I els personatges també no estan molt definits, diguem, físicament, perquè tothom se'ls pugui imaginar com vulgui. I això facilita a vegades doncs, que hi ha molta gent que m'ho ha anat dient doncs, me recorda el padrí, o em recorda el tiet, o em recorda el meu avi, sobretot perquè aquest personatge més gran doncs, es fa entranyable, no? Vull dir que es fa molt, bueno, en fi, molt portador. Aquest seria una mica la gènesis d'aquesta novel·la que dic, transcorreix pel Pirineu fins a la Vall d'Aran, Montgarri, Banyeres de Luchón, llocs on ha estat. Vull dir, jo no faig una novel·la que no hagi trepitjat primer, prèviament, el territori.
Tens certa vinculació amb la Vall Fosca,
sí,
oi?
Sí, 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 la Vall Fosca, perquè, vull dir, bueno, hi tenim casa, hi pugem sovint, i de fet ara, doncs, ara ja hi puc passar temporades més llargues i realment és un lloc fantàstic pel paisatge, però també per la tranquil·litat que respira. Aleshores, vull dir, per llegir, escoltar música i escriure, perfecte.
És el teu oasis, diríem, per dedicar-te a l'escriptura.
Sí, sí, res a veure amb l'època aquesta professional de treballar a Barcelona, doncs que bueno, és un altre ritme. Sí. Aquesta seria una mica l'explicació de dels Llops sempre tornen, que a més ja dic, sortint com va sortir, va tindre molt bona acceptació i va arribar aviat a la segona edició i bueno, ben valorada per la gent que viu allà del Pirineu. El que passa que després la pandèmia ho va estrencar.
Sí, ens ha d'estar rotat.
Però bueno, content de que estigui, de que hagi agradat sobretot a la gent d'allà dalt.
Bueno, doncs per això també t'hem volgut convidar i posar més èmfasi en aquestes novel·les del nostre territori. I escolta, Els Llops sempre tornen, és intriga, és història, és relació d'amor, en fi, té tots els ingredients perquè pugui agradar un ampli ventall de lectors. O sigui, recordem que, com hem dit anteriorment, l'ha publicat Pagès Editors i la podeu comprar, està en existència, per 19 euros i, si no, a les biblioteques públiques, doncs també en tenim un exemplar. Després, doncs, de la teva primera novel·la t'entusiasme l'escriptura, continues escrivint i res, tot just aquest març d'enguany has publicat la teva segona novel·la, Xiula l'amor. Què ens en pots dir d'aquesta?
Bé, aquesta novel·la té l'origen amb l'exposició que va fer al Museu Morera les fotos de l'Agustí Centelles, del fotògraf de la Guerra Civil.
Sí, sí.
Aleshores va fer un reportatge que és molt colpidor sobre el bombardeig que va haver a Lleida el 2 de novembre de l'any 37 i que bueno, va causar una mortandat tremenda, no? Entre ells 250 persones i 400 i pico ferits i entre ells 50 nens del Liceu Escolar i algunes professores. Aleshores, jo aquestes fotos, algunes ja les havia vist, algunes són molt conegudes i les inclús les havia reproduït la premsa internacional durant la Guerra Civil. I aquest bombardeig, doncs el 2 de novembre, bueno, va ser un bombardeig per part de l'aviació legionària italiana que va descarregar 7 tones de bombes a primera hora de la tarda. La gent estava a l'escola, bueno, els nens, la gent estava comprant al mercat de Sant Lluís, allà on hi ha l'estació d'autobusos encara, i aleshores bueno, els va agafar totalment desprevinguts. Aquests avions, en principi, l'objectiu original tenien que bombardejar la fàbrica química de Flix, que fabricava, diguem, explosius i dinamita per la República, però van trobar núvols i van girar cua. Aleshores van vindre des de la part republicana i van agafar totalment desprevinguts a les defenses antiaèries de Lleida. Tampoc van sonar les alarmes i aleshores, vull dir, bueno, va ser un passeig per amb ells, però un passeig de mort, perquè des de dalt dels avions anar tirant bombes de 50 quilos, 250 quilos i de 2 quilos incendiàries, doncs van fer un verdader desastre, no? Aquestes fotografies em van cridar molt l'atenció, algunes d'elles, sobretot les dels nens, i la veritat és que li vaig dir a la meva companya, dic, mira, ja sé de què anirà la segona novel·la, no? Perquè vaig quedar bastant colpit per algunes imatges. I aleshores, a partir d'aquí, i recollint també testimonis personals de família i d'amics i familiars d'amics, doncs, aquesta novel·la té una part que és real i una part de ficció. És a dir, he pogut incorporar fets reals a la novel·la, encara que estiguin ficcionats. Però, per exemple, doncs, no sé, hi surt el meu avi, que era sanitari, que va estar tenint els malalts, el meu tiet, que era oficial de l'exèrcit republicà i va desaparèixer durant la batalla, reapareix al cap d'uns anys. bueno, la mare d'uns amics meus que estava comprant coca de pes amb un forn de pa, tenia 6 o 7 anyets, i aleshores va passar als avions, no? I es va salvar. Eh? Però bueno, diguem que és una novel·la, a diferència de la primera, aquí el pes de la ficció és menys rellevant perquè la realitat en molts casos s'imposa. No? Uh-huh. I també, tot i que hi hagi acció, també hi ha una història d'intriga que lliga amb el que seria una figura que no es comenta massa amb les novel·les de guerra, que són el paper dels quintacolumnistes. I en aquest cas aquí hi ha un parell de personatges que fan la seva feina en favor de les tropes revoltades del Franco, no? I aleshores aquests personatges doncs, tenen un paper determinat. Hi ha un altre personatge que intenta percebir la veritat d'aquests fets fins a arribar als nostres dies. Clar, com que aquestes persones ja són grans i han mort, per dir d'alguna manera, per calendari vital, diguem, uh-huh. Doncs aleshores la novel·la s'estructura en dues parts. Una part que fa referència al que seria la part aquesta del bombardeig, la guerra civil i com es va desenvolupant fins que un dels personatges arriba a la frontera i s'exilia. I la segona part és a partir d'una troballa casual, que això es dona molt també aquí, per exemple, al Mercat dels Encants, no? Que a partir de buidar pisos de gent gran, uh-huh. Doncs es troben fotografies, documents, cartes, no? Que ara vull dir, clar, com que tenim tot això tan digital, doncs d'això potser no sé el que quedarà,
sí, no
però
cas.
Antigament, clar, però antigament era un d'allò. I a partir d'aquí un dels personatges, diguem, de la novel·la avisa amb una historiadora i aquesta historiadora que es diu Mercè, juntament amb un periodista que és d'un diari de Lleida, doncs comencen a investigar i troben els hereus d'aquests personatges, no? I a partir d'aquí, doncs clar, es troben que hi ha molta gent que la veritat que volen l'oficial, diguem, la que va predominar durant molts anys, no volen que es toqui, la memòria de l'abuelo no se toca, i a partir d'aquí doncs, hi ha aquesta pugna entre voler conèixer la veritat, voler saber el que va passar i el que és la veritat oficial que ha tapat moltes coses. No? Aquesta és una mica la d'allò. També et dic que hi ha una intriga, hi ha una història d'amor també molt potent entre dos dels personatges, perquè la guerra, desgraciadament, dona per fets molt tremendos, però també dona per fets molt d'allò. I aquí es pot detectar el que és l'amistat, l'amor, vull dir, no sé, el companyerisme desinteressat, vull dir, la gent com s'ajuda uns als altres. I també, a diferència d'altres novel·les que potser parlen de la Guerra Civil, també m'interessava molt donar el punt de vista de la guerra vista des del punt de vista d'uns nens, no? Perquè aquesta generació els hi van estroncar totalment la vida.
Correcte.
I, per tant, aquesta, diguem, apreciació, no? Vull dir, gent que encara n'hi queden molt poquets, de supervivents. Em vaig poder entrevistar un ara fa poc, vull dir, i m'ho explicava i diu, mira, em vaig salvar, però de casualitat, perquè estava fora de la classe i vaig estar enterrat 4 hores sota les runes.
Ostres.
I perquè vaig caure endavant. Si arribo a caure al revés, em va omplir la boca de runa i potser bé s'ha mort, no? Ofegat. Però tenia un record molt lúcid d'això. I inclús em va dir, menys mal que no van sonar les alarmes, perquè la instrucció que teníem era ficar-nos tots al sòtano i si véssim estat al sòtano, ensorrant-se l'escola com es va ensorrar, perquè la van tocar de ple, el Liceu Escolar, allà a l'Avinguda Blondel, al costat del Banc d'Espanya, detrás de lo que és l'Hospital de Santa Maria, no? Uh-huh. L'Institut d'Estudis Ilerdencs. Si l'haguessin tocat de ple, doncs haguessin mort molts més nens encara. Aquesta escola sembla que era un objectiu per a ells, vull dir, encara que més o menys ho desmenteixen, però com que era una escola molt moderna, molt avançada, republicana, mm-hmm. mixta, laica, clar, una escola mixta, vull dir, encara que no anessin barrejats a classe, però que hi hagués una escola... Sí. Això estem parlant de l'any 30 i pico, vull dir, això era massa... Per segons quines mentalitats era difícil de pair,
Doncs aquest Xiula la mort, Jaume Albert, és també, podríem dir, una contribució a la recuperació de la memòria històrica, no? com ens comentaves, de fets que potser a vegades no s'han tractat amb la ficció i que també són una altra manera d'apropar-los als lectors. Totes dues novel·les, de fet, les traves, les teixeixes al voltant d'un fet verídic, històric. Entenc, els que sou escriptors així de mena, que ja estàs doncs, treballant segurament amb alguna tercera novel·la o la tens en ment, o també tindrà aquests ingredients, certa manera, comuns entre entre les dues novel·les que ja has publicat. També és un altre exemple de contribució de recuperació de la memòria històrica o aquesta vegada distancies una mica d'aquest tema històric o no ens pots dir res perquè és secret de sumari.
No, sí que us ho puc dir. No, jo ara he estat treballant durant aquest temps, vull dir, vaig començar l'any passat a documentar-me i a llegir, i la meva intenció era fer una novel·la que toqués, encara que fos no el motiu principal, però sí que toqués el tema de lo que va ser els passadors al Pirineu durant la Segona Guerra Mundial, no? Vull dir, de la gent que passava cap a, des de França, sobretot oficials, diguem, caiguts aliats sobre França, oficials polonesos de diferents exèrcits que fugien de, diguem, dels nazis i també dels jueus. A partir d'aquí, doncs, bueno, he construït una novel·la que toca aquest tema, vull dir, hi ha una mica de llegenda negra en el tema d'Andorra, vull dir, alguns passadors, diguem, que potser es van aprofitar de les persones que tenien que portar, diguem, a l'altre costat de la frontera, que potser alguns no van arribar mai, no? Això és una llegenda negra i també hi ha alguns casos documentats. De totes formes, això em serveix per fer una novel·la de Pirineu posada en l'actualitat, encara que toqui i expliqui alguns fets aquests, i amb un personatge femení, que per mi ha sigut també un repte, no? Vull dir, posar-me dins la pell, o intentar-ho, vaja, d'un personatge femení, que és un personatge, diguem, que no és mosso d'esquadra, però és agent rural, i investiga, i aleshores viu molt la zona. I aleshores, a través d'en Belli i les seves amistats, que van des de l'Alta Ribagorça, diguem, pels dos Pallars, l'Alt Urgell, la Vall d'Aran i Andorra, doncs construir una novel·la de... que toca molt el tema del territori, amb uns misteris, que apareixen aquí una sèrie de personatges que venen, que alguns venen a recórrer el camí de Montgarri.
No ens facis massa spoiler, Jaume.
No, però bueno, aquesta és una mica la idea, i ara estic pendent de que, bueno, l'editorial, si la troba interessant, a veure si pot sortir l'any que ve, doncs mirarem de què surti l'any que ve.
És que ara ara t'anava a preguntar això, ja la tens molt més que embastada, potser ja la tens fins i tot acabada.
Sí, està acabada, el que passa és que l'estic corrigint a nivell, diguem, perquè clar, jo vinc d'una generació d'estudiar tot en castellà, i clar, jo les escric en català, però el meu català, doncs, una cosa el parlar i l'altra, i a més de Lleida també, vull dir, aleshores, vull dir, a l'hora d'escriure, doncs, bueno, ja amb l'ajuda d'un amic que és lingüista, doncs ara està bastant que no hi hagi, que no foti algun nyap d'aquells importants. I després ja enviar-ho a l'editorial que ja n'està al corrent. I ja dic, és una temàtica que jo crec que s'ha de tocar. Tocar temes que han estat reals o fets històrics i a partir d'aquí construir una ficció, doncs és una manera d'apropar a un públic potser més... que no s'atreverien a agafar un llibre d'història...
Més feixuc, pot ser llibre d'història.
Sí, i aleshores d'aquesta manera doncs, arribar a conèixer potser uns fets que a vegades passen desapercebuts. El tema del bombardeig m'ha passat amb gent que no... Aquest bombardeig a Lleida només parlen dels de Barcelona, no? Vull dir, bueno, ningú se'n recorda ni dels de Granollers, ni dels de Lleida. No, escolta, aquí vam tindre la nostra pròpia...
Reivindicar també el que va passar aquí al nostre territori, oi?
Aquí vam tindre la nostra pròpia Guernica, Vull dir que el que passa és que Picasso va immortalitzar i allà van haver molts morts i tal, però déu-n'hi-do el que va passar per Lleida. A Lleida sempre ens arriben les hòsties per aquí, per Ponent, Vull dir, per qualsevol cosa sempre rebem. Vull dir que, per tant, jo crec que, bueno, amb la petita mesura de poder contribuir amb això, doncs jo crec que si ho podem fer, doncs apropar aquests fets a una majoria de gent que et vulgui llegir, no?
Doncs fantàstic, esperarem amb moltes ganes aquesta teva nova novel·la i tornarem a convidar, si et sembla bé, al nostre programa.
Moltes gràcies. Mira, mentre duri la inspiració i puguem, intentarem fer-ho.
Sí, ja tant, segur que d'inspiració no te'n faltarà, n'estic segura. Recordem, doncs, aquestes dues novel·les de l'escriptor lleidatà Jaume Albert Oller, Xiula la mort, Els llops sempre tornen, les podeu trobar publicades a Pagès, les podeu comprar a totes les llibreries, segurament estaran disponibles, si no, doncs venir-les a buscar a les biblioteques municipals, a les biblioteques públiques. Jaume Albert, ha estat un plaer conversar aquesta estoneta amb tu. Et seguirem de prop les teves novetats editorials. I res, continua amb tanta força i amb tanta energia, doncs, escrivint llibres perquè els puguem llegir tots. I ens apropis a aquesta història que a vegades, doncs, queda una mica invisibilitzada.
Moltes gràcies, Eva, a vosaltres i al programa. Moltes gràcies.
Gràcies, Jaume Albert.
Va de llibres.
Aquest mes d'octubre i principis de novembre el dediquem a la figura de l'escriptor de Menàrguens, Joan Barceló, en motiu de la commemoració dels 40 anys de la mort de l'autor el passat 2020.
Dilluns 25 d'octubre a 8:15 del vespre, la biblioteca acull la xerrada Joan Barceló o el viatge sense fi, a càrrec de Jordi Casals i Juliana Cebrón, especialistes en l'obra de l'autor i coeditors de molts dels seus llibres. Aquesta xerrada consistirà en una introducció a la figura de Joan Barceló i la seva obra, i en establir un diàleg a propòsit de l'obra que llegeix el Club de Lectura de la Biblioteca Viatge Enllunat.
De l'1 al 12 de novembre, la Biblioteca acull l'exposició Joan Barceló i Cullerers, 1955-1980, cedida per l'Ajuntament de Menàrguens i que itinera per les biblioteques públiques de Lleida.
Divendres, dia 12 de novembre, a 8:00 PM, a la biblioteca, tindrà lloc l'espectacle homenatge a Joan Barceló, Sastres Insomnis, a càrrec de Meritxell Gené i Xavi Àbrego. Meritxell Gené ha preparat aquest espectacle que desgrana algun dels poemes de l'obra de l'escriptor menarguí.
Aquest mes d'octubre han començat els diferents clubs de lectura de la biblioteca, però encara ens falten lectors pel Club de Lectura Juvenil. Si estàs cursant 6è o 1er d'ESO i t'agrada llegir, apunta't. Envia un correu a biblioteca@balaguer.cat o truca al 973 44 34 10 i t'informarem.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. La ragazza con il cuore di lata, del músic italià Irama.
Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza in cambio della vita.
E non lo senti che il suo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque, vada. Oh, ci sarò comunque, vada.
Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta.
E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada.
Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.
E non lo senti che il suo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque vada. Oh, ci sarò comunque vada.
Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.
Il dolore che addosso non passa più.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.